guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Setmana a setmana ens encanta anar descobrint el nostre entorn natural amb el nostre meteoròleg i biòleg Sergi Corral. Sergi, benvingut.
Bones, Cris.
Doncs avui sembla que ens punxarem.
Sí, avui haurem d'anar al tanto, haurem de sortir a la natura amb guants o...
algo similar, no?
Algo similar, algo similar.
Més que res perquè avui parlem d'un món de punxes.
Sí, perquè...
Explica'm-ho això.
Sí, ens endinsem, o sigui, farem passar el guaita que tenim d'avui per diferents exemples d'organismes que han adoptat les punxes, bàsicament, com a sistema de defensa dels depredadors.
Uh-huh.
És a dir, per evitar ser menjats.
Doncs home, òbviament, cadascú s'ha de defensar a la seva manera, eh?
Cadascú a la seva manera. I ja veurem que organismes pertanyents al món vegetal, animal, de tot tipus.
Molt bé.
De tot tipus. Amb un exemple, això de les punxes, que és... un experiment de la natura d'evolució convergent.
Ui, això de...
No, atenció, no és que els animals tendeixin cap a Jordi Pujol ni cap cosa d'aquestes, sinó que és un procés genètic, és un procés evolutiu que es defineix així. Mira, ho anem a definir.
Anem. Què és l'evolució convergent? Explica'ns-ho, Sergi.
Doncs és el procés on espècies no emparentades o amb un ancestre comú molt llunyà, és a dir, espècies que en un principi no tenen res a veure, desenvolupen característiques semblants a causa de l'adaptació a condicions ambientals semblants.
D'acord, com que estan en un mateix ecosistema, doncs evolucionen d'una manera similar,
d'una manera similar. Això passa perquè les condicions ambientals poden seleccionar característiques que augmentin la supervivència i reproducció dels organismes i fins i tot en espècies amb orígens evolutius diferents, com deia. En resum, l'evolució convergent demostra com la naturalesa pot arribar a solucions similars pels problemes ambientals encara que els organismes que les desenvolupin no estiguin emparentats genèticament.
Molt bé, doncs home, tenim la definició feta, ara ens faltaria saber una mica quins exemples tenim, no?
Doncs mira, hem dit lo de les punxes,
sí?
Però tenim el vol, per exemple. El
volar.
Vol, insectes, aus, ratpenats,
sí,
etcètera, que han desenvolupat el sistema de vol. Fins i tot certes llavors que han desenvolupat ales perquè...
Llavors?
Llavors de plantes.
En sèrio?
Que han desenvolupat ales, són llavors alades,
sí,
com per exemple la dels arç o la dels arços, són llavors amb ales. Que amb el vent...
Això vull que m'ho portis a veure algun dia,
les
Sergi.
Les ajuden a planejar.
A poder-se estendre, no?, d'aquesta manera.
Exacte, el vent les porta. Un altre exemple és la ecolocalització.
Què vol dir això?
Ecolocalització és el que fan servir, per exemple, diferents mamífers, com els ratpenats, les balenes, els dofins i també altres espècies, per localitzar, per exemple, preses, o per localitzar perills, o per localitzar obstacles.
I això va per vibracions, o com funciona?
Va per vibracions, va per ones. Nosaltres ho fem, per exemple, amb els submarins o els radars,
sí,
o per ahí, que també ho hem desenvolupat.
N'hem après dels animals, no?
N'hem après. Un altre exemple, per exemple, els colors llampants. Com alerta, normalment, de no teme comes.
Soc perillós, soc vermell,
soc perillós,
no ho veus?
Ho tenen des d'insectes, als camaleons, a aus, a... Bueno, un munt d'éssers que tenen aquesta característica. Una altra, la forma hidrodinàmica o aerodinàmica. Això ho tenen molts.
I això és per amagar-se o per fugir ràpid?
No, això és per oferir menys resistència al vent, bàsicament, i per agafar més velocitat. Insectes, ocells, mamífers, aquàtics, peixos... Del tot, eh? Ens aniríem a les llavors, també, que si tu mires una llavor, és com una llàgrima, i hi ha determinades llavors que són com una llàgrima. I també són aerodinàmiques per oferir menys resistència, vull dir... Tot té el seu d'allò.
Carai, què més?
Els ulls.
Els ulls?
Els ulls.
Sí.
Els ulls de les persones, els ulls dels rèptils, els ulls dels mamífers, els ulls dels cefalòpodes, per exemple, de les sèpies, dels pops...
Home, els pops els tenen enormes,
calamans,
els ulls,
els tenen enormes. Els ulls és un altre exemple d'evolució convergent. Les glàndules del verí. Diferents espècies, diferents d'allò, han desenvolupat una tècnica del verí o per caçar, o per, bàsicament, no ser caçats.
Per defensar-se, no?
Des de serps, insectes, tot el que trobem, eh? I, finalment, avui ens centrarem en les punxes.
D'acord. Que això m'importa parlar de garotes, eh?
També, sí.
Molt bé, doncs anem a veure, però potser comencem amb vegetals?
Comencem amb vegetals. Val. Molts vegetals han adoptat les punxes com a mesura de defensa davant de la depredació, en aquest cas, dels herbívors. Mm. És a dir, pels de l'ESO, els que s'alimenten de plantes. Per evitar que es mengin les fulles o la tija.
És la seva forma de resistència.
Exacte. Les punxes no són més que una modificació, sovint llenyosa, en podríem dir, o més forta, amb lignina, més lignina, que és la substància aquesta que deriva a la llenya, a la fusta, en forma d'estilet, en forma de punxa, d'estilet, ve de la tija, del pecíol o de les fulles, clar, de les diferents parts.
Ara aquí, no sé, a tots ens ve el cactus, no?
El cap. El cactus és l'exemple més clar, no? Les punxes eviten que diferents animals puguin accedir, bàsicament, a les reserves d'aigua que acumulen dintre.
Per tant, no volen que els hi robin el líquid.
No volen que els hi robin el líquid. Altres exemples, les acàcies, les mimoses, totes les rosàcies, totes les...
L'exemple de la rosa amb espines,
les roses amb espines, però també les prunes, els ametllers també tenen espines al tronc, els presseguers, moltes rosàcies tenen espines.
Ara ens hi anirem fixant més, eh,
Els esbarcers...
Sí, aquests són els que t'esgarrinxen fort,
exacte.
Eh?
Exacte. I altres vegetals han evolucionat cap a fulles punxegudes o amb punxes. Aquí és curiós, perquè sobretot aquelles fulles que se situen a la part més basal, a la part més baixa de l'arbre. Per què la part baixa i no la part alta?
Perquè és per on corren més animals.
Exacte, és on se les poden menjar els animals. Per exemple, no fa falta que ens anem un cactus. Si veiem una alzina o si veiem un boix grèvol, aquell de les boletes vermelles de Nadal, les fulles de la part de baix són punxegudes. Et punxes,
sí,
fan
sí,
mal.
Punxes
aleshores,
de veritat,
quan
sí,
tu
sí.
mires a l'arbre cap amunt, les fulles de la meitat cap amunt són el limbes tot recte.
Ja són més amables, eh?
Ja no hi ha punxes.
O una bona ortiga.
O també, una bona ortiga.
Aquesta també ens deixa marca,
exacte.
Eh?
Però aquesta no punxa.
Aquesta no punxa, no.
Aquesta ortiga.
Aquesta fa una altra cosa. va amb un estil diferent.
Evidentment.
Doncs en vegetals trobem punxes i, com dèiem, en animals també, no?
Sí, en animals també. Tant punxes que estan connectades a glàndules verinoses, com passa moltes vegades, mm-hmm. com que no, com que directament són punxes normals.
Com quins exemples, Sergi?
En nidaris, és a dir, les meduses. Mm-hmm. Hi ha unes glanduletes, que són els cianocists, que no deixen de ser uns òrgans de defensa, que és el que nosaltres notem com una urticària,
exacte,
com una urticó.
Exacte, quan ens pica una medusa.
Però
eh?
És perquè dintre tenen una punxa, amb una espècie de molla, un estilet, que quan em toquen deixen anar la punxa i es clava en el nostre cos.
Per tant, si us pensàveu que era perquè us ha tocat, no és això, eh?
No.
Perquè realment us
és
estan
com,
enviant
estan
aquesta
disparant,
punxa.
Ens estan disparant. És com si estiguessin disparant milers de coses d'aquestes. Normalment és un efecte involuntari, però en anemones, a coralls, pot ser part també del mecanisme de depredació de l'animal.
Mm-hmm. També ho per utilitzen
menjar.
Per atacar ells,
per
no?
Per atacar... Normalment són glàndules que també tenen com una mica de verí o una mica d'allò immobilitzant, que immobilitzen, per exemple, el peix que agafen o la gambeta o el que sigui.
Uh-huh.
Recordem que en el món hi ha unes 10.000 espècies d'aquest grup d'animals.
Carai.
De nidaris.
I totes tenen això o no totes?
La majoria.
La majoria,
La majoria de nidaris tenen aquest sistema.
Quins
hi ha,
altres?
N'hi ha que no, per exemple, les barquetes de Sant Pere no
sí.
tenen.
Sí. Mira, barquetes de Sant Pere que sovint les trobem en aquesta
sovint
costa catalana quan arriba la primavera, eh?
En aquest cas no són urticants. Els equinoderms.
Molt bé.
És a dir, les garotes.
Ah, aquestes.
Les garotes són els exemples més clar d'un cos envoltat completament de punxes.
A veure, garota, garoina, oris, eriçons de mar, eh? Depèn de la zona de Catalunya.
Depèn.
Té moltes nomenclatures, aquest animal, eh?
Ja sabem que les garotes és el mateix grup que les estrelles de mar. Pertany al mateix d'allò. El que passa que les estrelles de mar, les cinc plaques és en forma de braços, que les formen,
sí.
i en les garotes estan totes replegades en forma esfèrica.
Però si jo toco una estrella de mar, també em punxaré?
Pels voltants també
sí?
poden tenir punxes.
Ah,
hi ha estrelles que també tenen punxes. Les estrelles són grans depredadores del mar. Són unes depredadores impressionants de petxines, per exemple.
Val.
I de coralls, també se'ls mengen.
Veure tot això en primera mà ha de ser divertidíssim de veure, eh?
Exacte. Clar, les garotes tenen punxes a tot arreu, menys a la boca.
Uh-huh.
Hi ha algunes espècies que també les tenen connectades a glàndules verinoses. En mol·luscs.
Els musclos punxen?
Bueno, no són tan comuns, però, per exemple, tu fixa-t'hi en un cargol punxenc.
Ah, sí, clar.
No té la clova, la closca, té punxes.
Sí.
Les punxes aquestes són mecanismes de defensa, per exemple, perquè no se'ls mengi una dorada o un sard.
Però no són punxes molt...
No, però tu agafa el que t'apunxaràs. El cargol de punxes t'apunxarà, te farà pupa, si l'agafes
fort. Per tant, jo soc un cargolet, però em defenso molt bé, no?
Ah, exacte. I hi ha alguns cargols, per exemple, més d'origen, podríem dir, o d'hàbitat tropical o subtropical, que tenen punxes connectades a glàndules de verí.
Uh-huh.
Que aleshores et punxes i les fan servir per caçar en aquest moment, per caçar peixets dels verins més potents que existeixen en el món, eh?
I surten dels cargols?
Mortals, eh?
En sèrio?
Sí.
Veus? Sempre descobrim coses noves, Sergi, amb
tu. Toca un cargol d'aquests i cagar de lemus.
Val, doncs vigileu quan mengeu cargols punxencs, eh?
A vigilar molt.
A vigilar molt. Doncs això ho tenim al mar, però entenc que deies també volant, no? Era un dels exemples que ens havies posat, per tant, entenc que els insectes també deu ser una categoria?
Evidentment.
Sí?
Però en insectes tenim les punxes molt reduïdes.
Per què?
Tu pensa en abelles o en vespes i la punxa està reduïda als agullons o estilets, que és el que...
No és tot l'animal, vols dir, no?
Exacte, no és tot l'animal, que no és el que... és el que pica, no? És el que es desprèn i és un sistema també de defensa o la depredació. Hi ha determinats escarbats, per exemple, un escarbat que es diu escarbat rinoceront, que té com unes banyes
sí,
molt bèsties.
Sí, tenim la imatge al cap, eh?
D'allò, que les banyes també tenen punxes.
Val.
També toca. Hi ha alguns centpeus que també tenen punxes o també són punxeguts. Hi ha alguns insectes que també presenten, però els exemples més clars els dirien
sí,
que són
les abelles. Sí, seria l'abella i la vespa,
i
no?
I la vespa. Que les vespes ja les vam fer, un dia, el Guaita,
sí?
Vam veure
oh,
que hi havia moltíssimes espècies de vespes al món.
Totes predisposades a picar-nos, aquí.
Totes. Algunes de sobre terra i moltes altres que vivien sota terra, eh?
Uh-huh.
Eren... En peixos.
Peixos, vinga.
Peixos. Les punxes estan a l'ordre del dia.
Totalment.
Tot, eh? Principalment a les aletes. Les aletes dorsal, ventral i a les ganyes, a les brànquies, als opercles. El que diem els opercles. Però també poden estar repartides per tot el cos, com passa en el peix globus.
Un dels més verinosos, eh?
També. Però no perquè les punxes tinguin verí, sinó perquè hi ha una glàndula dintre de la tripa del peix,
sí.
Que és el que conté el verí, que és el que s'ha de saber treure.
Això és el que els experts en sushi, tiqui-tiqui-taca-taca, i l'exquisitesa més gran del món, però com t'hagis equivocat un mil·límetre ens morim tots aquí, eh?
Evidentment. Les punxes en peixos actuen bàsicament com a mecanisme de defensa, per evitar ser engolits per altres peixos, mamífers o depredadors. Per exemple, un peix que tingui moltes punxes, si l'agafa un altre peix, un altre mamífer, a la boca et punxaràs.
Clar. No. Una escorpa, per exemple,
una
no?
Una escorpa et punxarà. En el cas de l'escorpa i en el cas també de les aranyes, estan connectades a glàndules verinoses.
Uh-huh.
Vale? Escorpes, que n'hi ha moltes arreu del món. Eh? Una altra és el peix lleó, aquell que està començant a entrar per la Mediterrània,
sí, perquè se'ns
per
està
Grècia,
escalfant
per Itàlia.
Eh?
Aquests, espècies lesapsianes, que entren per al canal de Suez, doncs aquest és un exemple.
El fet de que vagi augmentant la temperatura del mar també ens portarà cada cop més espècies tropicals que potser
exacte.
Tenen característiques més així, no?
Evidentment. O semblants, o com les que tenim aquí, no? No tenen que ser característiques molt diferents, però si aquí tenim espècies, allà també tenen espècies,
clar.
Per tant...
I si entren espècies que poden més que les nostres espècies, aquí és on comença l'aniquilació.
Aquí és on comença el conflicte.
Què més?
Entrem en el grup, podríem dir, menys punxes de tots.
Quins són?
Els ocells.
Mm-hmm.
Els ocells. No,
són suaus,
no és un grup que tingui moltes punxes. Ara, pensem en els becs.
Ui! Home, jo un gavià no m'agradaria pas que em piqués, ja t'ho diré.
Acabats en punxa. No. La majoria de becs són acabats en punxa.
Sí.
Pensem en una altra cosa, en les urpes, els rapinyaires.
Ui.
La majoria de les urpes són acabades en punxa, també, per agafar.
Ara aquí un falcó, per exemple, no? Com agafa la seva presa.
Clar, no pensem només en punxes de... Ai, el toco i em pica, sinó punxes de...
De molts tipus, clar.
Clar, perquè el rapinyaire, per exemple, o el bec... Ha d'agafar una cosa, l'ha de travessar i és una eina per trencar o de subjecció. En el cas de les urpes, igual. Les urpes ha d'agafar la presa, ha de travessar la presa amb la urpa i emportar-se-la per subjectar-la, bàsicament.
Sí,
és una eina
marxa,
de subjectar.
Marxa volant i no pot perdre la presa de camí, no?
O sigui, tens que tenir alguna coseta que et penetri la carn. en aquest cas.
Ai, ha sonat aquí una mica així. I què ens queden? I els mamífers?
I els mamífers? Clar, també en tenim casos, eh?
Com quins, a veure?
El de l'eriçó comú.
Ah, clar. Hem parlat de l'eriçó de mar, també, òbviament.
També hi ha l'eriçó de terra, aquesta espècie tan mona.
Que la gent la té de mascota, a dia d'avui, els eriçons.
Sí, aquesta espècie tan mona, mira, pot arribar a presentar fins a 6.000 punxes arreu del cos.
No sé jo com cuidar-lo, un eriçó de casa, eh?
La gent té coses molt rares. Les coses aquestes s'han de tenir a la natura, en el seu hàbitat natural.
Per alguna cosa hi són allà, no?
I una altra espècie d'eriçó, que em surt el nom en castellà, no em surt en castellà, en català és el puercoespín.
Val,
que seria aquell
porc
més gros, el porcespí, sí, aquell sí. Més gros, que aquell sí que és d'hàbitat, per exemple, més africà, de la sabana, l'havíem vist en alguna pel·li del Rei Leó, no, del Llibre de la Selva, també, o coses d'aquestes també sortia, eh? Perquè té l'hàbitat aquest de per allà. A mamífers també hi ha punxes. No, en altre tipus, clar, pensem en l'altra majoria de mamífers i no és que tinguem moltes...
No.
Moltes punxes,
no,
però...
Unes ungles afilades, alguna, però...
Alguna, però en aquest cas no. Però en aquest cas dels eriçons en terra i dels porcospins sí que presenten aquestes punxes.
Doncs les punxes, no sé si us havíeu parat mai a pensar en la quantitat d'espècies, tant animals com vegetals, que hi podem trobar punxes. Doncs vigileu molt, perquè ja sabeu que ells doncs, es defensen d'aquesta manera i també ataquen, eh?
S'ha de tocar, però al tanto.
Al tanto. Doncs avui, entrant en el món de punxes amb en Sergi Corral. Sergi, com sempre, aquí descobrint el nostre entorn natural al teu costat. Gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la propera.
Que vagi bé.